Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei. Pretenem parlar de la gent i dels equips de casa nostra al màxim possible. Els principals titulars d'aquesta jornada: play-off, els quarts, el Noia s'imposa a Igualada i es classifiquen els quatre primers amb un 2-0 tots els partits. Divendres, semifinals, i diumenge, partit de tornada amb polèmica, aquest Barcelona-Reus, primer partit a Barcelona, segon partit a Reus, mentre que el Liceo en jugarà divendres i diumenge a Sant Sadurní. Play-off de la Lliga Femenina, victòries del Vilassana i el Fraga, partits de tornada aquest proper cap de setmana. A la Nacional Catalana començava el Vilanova per dia i el Reus guanyava en aquest cas el seu partit. És el millor dels tres partits. A la Primera Catalana, a falta d'una jornada, el Noia que promocionarà, els Monjos que s'ha salvat i el Club Patí Sant Ramon que perd categoria. I també amb categories més baixes, en aquest cas de segona per pujar a primera, promocionaran el Vilafranca, que s'enfrontarà al Figueres, i el Riu de Bitlles, que s'enfrontarà al Blanes. I recordem en titulars que ahir es presentava la 42a edició, la número 42 de l'edició del torneig de l'Enxaneta al Col·legi Sant Ramon. I també aquesta doble presentació, aquestes joies solidàries a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit, Nens amb Càncer. De tot això en parlarem amb el president del Club Petit Sant Ramon, en Bernat Gutiérrez. Saludem els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, anirem ràpidament amb el president del Sant Ramon, però bé, el Noia que continua i el Calafell que s'hi queda pel camí.
Sí, s'han complert les estadístiques, els caps de sèrie que passen tots quatre amb aquest 2-0, uns petits més que altres, però bueno, esperem que segueixi així la cosa. Això voldria dir que la final seria Barça-Noia, però bueno, s'ha de jugar, queden molts partits en joc i s'haurà d'anar veient mica en mica.
Molts minuts. A Calafell, destacar l'acomiadament de Ferran López amb una carta, bé, en la que agraeix pràcticament a tothom.
Sí, de fet, dissabte passat, doncs, com que el Calafell ja ha eliminat, doncs, es va procedir a acomiadar tota la gent que marxa, entre els quals Ferran López, Jordi Ferrer, Arnau Chaus, Joan Pasqual i Uri Vives, tots ells doncs, es van acomiadar doncs, fent uns parlaments davant de l'afició. I bé, doncs, on Ferran López, que bé, doncs, com ja havia fet també el gener, quan se li va comunicar que no continuaria, doncs també ha fet una carta extensa, en aquest cas, doncs, d'agraïments, i bé, doncs, uns agraïments, doncs, això sí, no hi ha un agraïment a la Junta actual.
Doncs, Ferran López, geni i figura. Bernat Gutiérrez, bona nit.
Hola, bona nit, Josep, què tal, com estem?
Molt bé, en president del Club Patí Sant Ramon, no debutava ahir com a president, però sí que debutava amb la presentació del torneig de l'Enxaneta. Què tal? Quina impressió vas tenir?
Sí, és que ha sigut durant molt intens. Al final, per nosaltres, el que és la cirereta de final de temporada és el nostre torneig de l'Enxaneta. I ahir ens vam estrenar. Com bé deia ahir una miqueta en l'altra presentació, content, perquè és la primera vegada doncs, que ocupes aquest càrrec, no? Que estàs al capdavant de lo que és la nostra entitat, i també agraït a tots els col·laboradors i en especial doncs, a l'antiga Junta i en Pere Catassús, que és una miqueta l'ànima del torneig de l'Enxaneta, no?
I començant, quin balanç faríem de la temporada global, aquesta temporada en què començava amb molta il·lusió, amb en Sergi Ponset com a coordinador, però que al final aquesta pèrdua de categoria del Primera Catalana des de la temporada, podem, una mica agredolça.
Totalment d'acord, Josep. Bàsicament, l'any passat vam pujar, vam consolidar l'any passat el que és fa dos anys, i l'any passat vam consolidar la Primera Catalana, va ser una consolidació més o menys holgada, ¿vale? I aquest any les expectatives eren pues, similars, era realment doncs, estar a la taula, per la part mitjana, i a partir d'aquí doncs, veure si realment es podia optar alguna cosa més. No? No ha sigut així. Jo crec que els jugadors van entrar en una dinàmica una miqueta negativa, vam estar perdent 8-9 partits seguits, vam intentar revertir la situació, va costar molt, i mira, justament portem els últims 2-3 partits que hem revertit aquesta situació amb diferents victòries i empats, però ja ha sigut massa tard, o sigui, ha sigut massa tard perquè malauradament la setmana passada o el cap de setmana passat doncs, bueno, vam guanyar aquí a casa, però realment doncs, amb la victòria de l'Espanyol contra el Congrés no es va implicar doncs, que baixàvem de categoria. Ens hem de refer, hem de pensar una miqueta com reforcem doncs, aquest equip, aquesta moral d'aquests jugadors, i amb ganes de, doncs, que comenci la temporada que ve per revertir la situació i tornar a lluitar per pujar a primera. Bàsicament aquest és el nostre objectiu a nivell de sènior. A nivell de la base, doncs, bueno, contents perquè més o menys cadascuna de les categories de la base van assolir una miqueta els objectius, no?
De la valoració de jo tinc aquí davant l'equip participants d'aquesta edició del torneig de l'Enxanet en categoria d'escola, Ribes, Sant Ramon, Riu de Villa, Ribes, Sant Ramon, en categoria pre-Benjamí, Bronze, Sant Ramon, Masquefa, Castellà, en categoria pre-Benjamí, Sant Ramon, A i B, Targa, Calafell, Alcobendas, categoria Benjamí, Sant Ramon, A i B, Congrés, Sant Cugat i Alcobendas, categoria Laví, Sant Ramon, Vilaseca, Palau i Voltregà, i en categoria infantil, Sant Ramon, Riu de Villes, Tordera i Sant Just. La participació dels sèniors, de l'equip de tercera, de l'equip de primera catalana, partits d'exhibició, però em sorprèn que no hi ha ni juvenils ni juniors.
Bueno, com ja saps, l'any passat vam perdre un equip, ¿vale?, que era justament el juvenil, i tots els que teníem juniors van passar a ser oficialment no podem jugar com a juniors i vam fer la categoria de tercera, ¿vale? O sigui, no és una categoria fictícia, sinó que també són jugadors del tercera, no complementem per baix, ¿vale? I si ens faltaria aquesta categoria de juvenils, doncs que l'any passat doncs, malgrat vam perdre doncs, aquests 5-6 jugadors i aquest any, com tu ja saps, no vam poder formar doncs, aquesta categoria. Però bueno, per això, arrel d'això, doncs, aquest any en l'Enxaneta, doncs, com sempre fem les categories dels equips que nosaltres tenim, doncs falta justament doncs, aquesta categoria que comentes.
Jordi, president del Sant Ramon, si vols fer alguna pregunta.
Hola, bona nit. Jo volia preguntar per la Copa de la Reina, que recentment es va fer a Vilafranca i va fer una part de l'organització. Volia saber una mica doncs, quina valoració feu des del vostre club i també una mica també doncs, com es van repartir els beneficis, no? Perquè, si no m'equivoco, la presentació van dir que anirien tant pel Vilafranca com pel Sant Ramon i no sé com ha anat una mica el repartiment.
Molt bé, o sigui, realment el balanç és molt positiu. Realment vam fer un equip de treball molt bo entre el que és el consistori, l'Ajuntament, la Regidoria d'Esports, el Patí Vilafranca, amb el Fede al capdavant, i nosaltres, Sant Ramon, una miqueta doncs, amb mi al capdavant. Llavors vam formar un equip de treball molt, molt bo, o sigui, era una experiència molt positiva, molt contents, tots plegats, ens vam entendre molt bé, per tant, contents. I a partir d'aquí, doncs, els beneficis, com bé estava dient ara Jordi i va dir l'Ajuntament, doncs s'han repartit entre el partit i entre nosaltres. Sí, ha sigut així.
Bona nit, Bernat.
Bona nit, Jaume.
Tornant al torneig de l'Enxaneta, quants voluntaris necessiteu perquè això tiri endavant? I, ja que hem parlat el Josep abans de la categoria juvenil, teniu pensat intentar que tingueu l'any que ve aquesta categoria?
Sí. Anem per part. La primera pregunta. Sí. Necessitem al voltant o sigui, d'entre 50 i 60 col·laboradors. ¿Vale? Al final, el torneig de l'Enxaneta és un torneig nostre, en ADN, i el que fa és generar aquesta comunió perfecta entre jugadors, famílies, delegats, entrenadors, junta directiva, i realment, doncs, per tirar endavant el que és el torneig, estem parlant d'uns 60 col·laboradors. Justament ara, doncs, aquestes dues setmanes, estàvem esperant una miqueta que fos ahir la presentació per acabar de formar el que són els col·laboradors i assignar una miqueta tasques. Però ja tenim aquest número, ¿vale? Ja és el que hem d'acabar és d'acabar de distribuir les tasques que cadascú vol assolir, no? Perquè doncs, comentem o preguntem a la gent si els hi fa il·lusió doncs, fer un rol determinat, i intentem una miqueta doncs, que la gent pugui assolir doncs, aquest rol que realment li fa il·lusió fer. No? Per tant, en aquesta setmana, perquè al final és divendres que ve, quan començarà el que és el torneig, doncs, acabarem de concretar quin rol fa cadascun dels voluntaris. Però sí, estem parlant d'unes 60 persones i a dia d'avui ho tenim cobert entre jugadors sèniors i família. ¿Vale? I referent a l'altra pregunta sobre els futurs equips de Sant Ramon, la nostra idea és, la nostra filosofia és tindre equips llargs. ¿Vale? Sempre tots els equips nostres són de 8-9 jugadors. La nostra idea és consolidar el que tenim a dia d'avui. Jo crec que l'any que ve consolidem i ampliem el número de jugadors que tenim actualment en aquesta temporada. I sí que és veritat que la nostra il·lusió seria formar un juvenil, com tu ens has indicat, i per què no algun femení en alguna de les categories. És una miqueta el nostre objectiu.
Recordar també i repassat els equips, la participació, evidentment, de la secció de patinatge del Club Patí Sant Ramon, l'actuació del grup Chou Junior de l'artístic Skating Cunit, amb un molt bon currículum aquesta temporada, l'actuació dels Falcons de Vilafranca, i que aquest any també torna al concurs de faltes directes en totes les categories.
És així, Josep. Aquest any volia fer algo especial també, i vam estar pensant què podíem fer, i em va sortir la idea doncs, de reemprendre'ns aquesta iniciativa que es va fer fa anys, i havia quedat una miqueta en el calaix. La idea d'aquest any és poder, en cadascuna de les categories, doncs, fer el concurs de faltes directes i a veure quin és, per un cantó, el porter, i per altre cantó, qui és el jugador. I és generar aquesta il·lusió doncs, en cadascun dels equips doncs, que tinguin el seu representant perquè doncs, els representin, com jo he dit, la redundància davant de l'afició i que puguin assolir doncs, el torneig menor no? de llançament de faltes.
Bernat, tindrem, evidentment, els nostres companys de Ràdio Vilafranca al llarg de tota aquesta setmana. Setmana que ve seguiran parlant d'aquest torneig de l'Enxaneta. I també hi havia aquest fet de les joies solidàries. Fes-nos en 5 cèntims.
Sí. Aquí, bàsicament, el nostre principal patrocinador, que és Joieria Moner, es va adreçar a nosaltres perquè tenia la seva responsable, la senyora Tallena, doncs tenia moltes idees a fer, vam estar parlant, què podíem fer, i al final es va córrer la idea de que realment, doncs, amb un acte benèfic de solidaritat, doncs, la idea és, ha fet una col·lecció de joies molt maques, per cert, us recomano que entreu a la pàgina web de la Joieria Moner per veure-les, perquè realment són fantàstiques, amb l'estic com a peça clau en tota la tipologia de joies, a nivell d'anells, a nivell de penjolls, a nivell de totes les opcions que han fet des de la joieria. I la idea és que part del benefici que es treu d'aquesta venda doncs ho donaran o cediran als amics de Joan Petit. Sí que la iniciativa és de felicitació per la joieria Moner i ens sentim molt, molt contents de participar o ser part d'aquest acte, perquè al final és veure com el hockey doncs, pot ajudar en altres entitats sense ànim de lucre.
Per acabar, el Patí ha pujat a Hockey Lliga. Com veieu des de Sant Ramon, com estan aquestes relacions i també una mica aquest factor que en aquest món del hockey base és tan, tan decisiu, la fuga de jugadors?
Com li vaig dir al Fede, el dia en què va pujar era precisament quan la Copa de la Reina, felicitar el Patí Vilafranca, amb un context també que hagin pujat a el que és l'Hockey Lliga, i contents, al final, és el fet de que Vilafranca estigui en el mapa del hockey. Contra més gent vagi darrere o estiguem implicats en tot el nostre esport, benvingut sigui. A partir d'aquí, el Vilafranca doncs, amb els seus jugadors, nosaltres amb els nostres jugadors, però que content pel bé col·lectiu de lo que és Vilafranca i que estiguem representats a l'Hockey Lliga.
Bernat, repeteixo, moltes gràcies, tota la sort del món en aquesta edició número 42 del torneig de l'Enxaneta i també a seguir treballant perquè el setembre estarà aquí de seguida i començarà la temporada.
Agraïm-vos l'oportunitat que ens heu donat per entrar al vostre programa i sí, com tu dius, és ja treballar de cara a la temporada que ve i estem construint ja, posant les primeres pedres, doncs, perquè el dia de demà doncs, comenci a donar fruits. És aquesta la intenció.
Molt bé, gràcies, bona nit. En Bernat Gutiérrez, el president del Club Patí Sant Ramon, que ahir doncs, hi havia la presentació del torneig de l'Enxaneta. Tornem a l'Hockey Lliga, Jaume. Vas anar a Igualada, bon partit, tensionat, espectacular, desplegament múltiple, això és, bueno, fa ambient.
Sí, sí, bueno, la pista de gom a gom, el que van proposar els igualadins amb aquell desplegament d'unitats dels Mossos d'Esquadra, pues semblava que volguessin doncs, intimidar una mica amb els del Noia. Jo crec que l'ADN Noia no es deixa intimidar ni pels Mossos d'Esquadra, quasi bé, i el Noia que va complir, va fer un partidàs, un autèntic partidàs. Després escoltarem Pere Vàries, o si vols l'escoltem directament, i jo crec que serà millor l'explicació que dona el Pere Vàries, que em va donar l'acabar el partit, que no pas el que pugui dir jo, perquè ho va resumir perfectament.
Doncs escoltem a Pere Vàries.
Bueno, era un partit complicat, previsiblement. La llàstima segur que no l'hem pogut tancar amb els 50 minuts, amb els 5x4 ens han empatat. Hem fet un partit espectacular, amb un escenari on hi havia per mi massa sobreexcitació. Penso que hem estat molt, molt serios, no els hem concedit... És que crec que només una ocasió clara en tot el partit que no fos directa o superioritat, més enllà del xut exterior que ens entré, però penso que hem estat molt bé en la defensa d'ell. És que m'ha estat molt bé. És que ens han llençat, crec que, 4 pilotes parades, o 5, ara no recordo. 2 ens han costat gol. A més a més, això eren blaves, que venien combinades de blava. Un altre ha sigut de la inferioritat. I és que et dic, els 4 gols han sigut 2 directes i 2 inferioritats. Penso que podem marxar molt, molt contents del partit que hem fet. És que penso que hem fotut, realment, asseguro que un partidàs en un escenari, torno a repetir, complicat. Complicat perquè hi havia massa sobreexcitació i complicat perquè l'Igualada també té bons jugadors i juguen amb un ritme alt. Però penso que podem marxar molt contents i satisfets. No tinc una altra valoració que aquesta.
Les paraules d'en Pere Vàries. M'ho he explicat molt bé.
Sí, sí. No,
no he dit que la complicació de la lesió de Salvador abans de començar
bueno,
el partit.
Sí. Bueno, aquesta se l'ha callat, ell competeix amb el que té i no cal posar-hi res més del que toca. Jo crec que ho ha resumit perfecte. Aquestes 4 gols de l'Igualada, 2 amb inferioritat, 2 amb boles aturades. Els àrbits els hi van concedir 4 blaves rigoroses, almenys una per mi sí que ho era, les altres 3 molt rigoroses. La primera, inexplicablement, no ho era. Però, bueno, els àrbits són com són, tenien la pressió, tenien aquell ambient que hi havia al pavelló de les Comes, i, doncs, ho podem deixar així. El Noia va saber fer llarga la pista, va saber, amb aquell primer gol de Jordi Bargalló, ojo, a Jordi Bargalló, vaia 3 gols que es va marcar el jove, i, veritablement, el Noia va ser superior a l'Igualada.
Doncs un Noia que se les veurà divendres amb el Liceo i que al Baix Penedès, doncs, Jordi, un Calafell, jo diria que bastant agotat, tant físic com mentalment, perquè les van tenir ocasions, però 2 dies intentant fer gols i els hi costa.
Sí, realment doncs ha sigut una eliminatòria on ha sigut un xoc de dinàmiques, perquè a principi de temporada el Calafell semblava que li tenia la moral guanyada al Reus, i en canvi doncs, ara a final de temporada s'han invertit els papers. Un Reus que ha anat de menys a més al llarg de la temporada, que arriba en un gran estat de forma, i un Calafell que en canvi doncs, que des de la Copa doncs, ha anat cap a baix i finalment s'ha acabat demostrant en aquesta eliminatòria, on jo crec que el Calafell hauria merescut alguna cosa més, però com deies, doncs, l'encert que no l'ha tingut. De fet, doncs, en aquest partit només començar la primera que tenia el Reus i anava cap a dins, gol de precisament de l'ex Martí Casas. Jordi Ferrer, que aconseguia empatar ràpidament, però de nou el Reus que es tornava a avançar. I bé, doncs, un Reus que ja marxava amb l'1-4 al descans, que ja doncs, deixava bastant tocat el Calafell, que tot just sortir la represa salvat fer l'1-5, aquest gol sí que ja pràcticament sentenciava el partit, perquè després doncs, també Jan Escala, que era una blava doncs, bastant rigorosa, que va deixar el Calafell inferioritat durant 2 minuts. I bé, un Reus que la segona part doncs, va dedicar doncs, ja si més a conservar l'avantatge, allargar possessions, i bé, doncs, fruit d'aquesta relaxació, doncs, el Calafell va aprofitar per maquillar una mica el marcador al tram final, però bé, doncs, ja no va ser temps de remuntar, I bé, doncs un Calafell que, bé, tanca una temporada que, doncs, evidentment, doncs, bé, doncs, no, evidentment no és tan bona com l'anterior, però que al final doncs, ha acabat en cinquena posició, que és una de les millors posicions que ha aconseguit. Arriben a quarts del play-off, semis de Copa, també plantant cara doncs, en un grup dificilíssim a la Lliga Europea, per tant, jo crec que és una temporada bona, però veurem, doncs, aviam, doncs, la nova era que va estar, doncs, com s'agafa.
Doncs nosaltres deixarem... Ja, aquí tenim el Calafell ja classificat, en aquest, bé, ja fora de competició. Nosaltres ara repassarem Serveis Mèdics Penedès, en la que el Calafell doncs, ja no puntuarà més, sí que ho farà el noi encara. Per tant, doncs, anem als trofeus de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial, recordem la nostra festa final el dia 3 de juliol a les 8 del vespre, en la que hi haurà, doncs, a part del programa habitual, el lliurament d'aquests trofeus. Comencem a l'Hockey Lliga, aquesta Igualada Noia.
Sí, aquí sumava 5 punts Jordi Bargalló, 5 punts Blai Roca, 2 punts Ivan Morales, i això ens deixa una classificació encapçalada per Ivan Morales, 62, segon i tercer empatats a 56, Jordi Bargalló i Blai Roca.
Anem cap al Baix Penedès, aquest Calafell Reus, amb un guanyador clar des de feia moltes jornades.
Sí, un últim partit que es deixava 6 punts per Jepi Selva, 3 per Jordi Ferrer, 2 per Carles Domènech i 1 per Arnau Chaus, que, com deies, doncs, ja feia setmanes doncs, que ja doncs, es podia cantar que sigui el campió. Finalment doncs, ho ha aconseguit amb 96 punts, segon Mires amb 54 i tanca el podi Camps amb 43.
Doncs hi recordem que La Plata, el meu digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, el guanyador Marc Gual, i amb el Vendrell, el guanyador Lluís Ferrer.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Recordem, doncs, aquest divendres a Sant Sadurní, Noia Liceo, sí. 8:45.
8:45 del vespre, aquest primer partit de la semifinal. El diumenge, a 12:45, tindrem el segon partit. L'altra eliminatòria, ja que ho diem, el Barça per TV3, divendres a 8:00, contra el Reus, i la polèmica que ara ens explicarà el Jordi, vindrà el diumenge a 12:15, Reus-Barça. L'eliminatòria que es havia jugat al Palau Blaugrana es desplaça a Reus.
Jordi, la polèmica. Podíem llegir el comunicat del Liceo. No és que s'entengui tampoc gaire, perquè suposo que deuen haver unes raons molt fortes, però jo el comunicat del Liceo també no el vaig veure molt clar.
Sí, per començar a dir que la polèmica és per part del Liceo, perquè crec que gairebé ningú més s'ha queixat. De fet, doncs, com va explicar el Barça al comunicat, tant Barça com Reus com la Federació es van posar d'acord. Per tant, doncs, així va quedar la cosa. El Liceo, que no estava convidat a aquesta festa, i de tant en tant doncs, ja se sap que s'afegeixen a festes que no els hi pertoca. I bé, doncs, en aquest cas, doncs, pel que explicava el Barça al comunicat, doncs, el tema és que diumenge a 6:45 de la tarda hi ha un Barça-Madrid de semifinals de play-off de la Lliga SB de bàsquet, i la normativa obliga a deixar unes quantes hores lliure a la pista per poder doncs, facilitar la producció televisiva. Això provocava que, doncs, en cas de voler-se jugar al Barça-Reus diumenge al Palau, s'havia de jugar a primera hora del matí, cosa que, evidentment, doncs, tampoc hauria sigut gaire bo per tothom. I, per tant, doncs, el que es va acordar doncs, va ser doncs, fer aquest canvi d'ordre. I en comptes de ser el 2-2-1, com és l'eliminatòria entre Noia i Liceo, com estava estipulat a les bases de competició, doncs finalment serà 1-1-1-1-1. És a dir, doncs, un partit a cada pista. I bé, doncs, hem de dir que, de fet, doncs, és un format que, evidentment, doncs, crec que fins i tot li dona més opcions al Reus, perquè el segon partit doncs, el Reus ja el juga a casa, de l'altra manera, el Reus fins al tercer partit no jugava al Palau d'Esports i es podia trobar amb la circumstància que aquest tercer partit doncs, podia suposar la seva alineació davant la seva afició. I, en canvi, ara el Reus, jugant el segon partit de casa, doncs, sap que, com a mínim, aquest no serà l'últim partit i, per tant, doncs, bé, no, a Reus sembla que doncs, han acceptat el canvi perquè veuen que fins i tot així doncs, poden tenir més opcions i, bé, doncs, al final ha quedat així la cosa.
Anem ràpidament, parlem del play-off femení Iberdrola, victòries Vilassana, Fraga, i ara com anem d'horaris i com queden els partits?
Doncs sí, aquí en el cas del play-off femení, doncs en la primera jornada de semifinals doncs, van guanyar el Vilassana per 3-1 contra el Palau i el Fraga 5-2 contra el Gijón. I aquesta segona tongada doncs, començarà aquest divendres a les 9 amb el Gijón-Fraga. Aquí, si el Fraga guanya, doncs, ja passaria a la final. Dissabte, a la 1 del migdia, Palau-Vilassana, en directe per Esport 3, així com l'altre dia es va donar també el partit de Vilassana, també aquest partit serà televisat, si guanya el Vilassana a la final. I en cas de ser, doncs, haver-hi d'haver doncs, tercer partit, en cas de ser necessari, doncs, diumenge a les 12 tenim el Gijón-Fraga, i quedaria pel dimarts 4, 2:15, al Palau Vilassant.
Doncs que tinguin sort els equips, en aquest cas l'equip nostre, el de casa nostra. Deixem-ho així, tot i que el Vilassana no ens cau malament, també. Tenim l'amic Lluís Rodero. Anem ràpidament a repassar més partits d'aquesta Hockey Lliga, el que queda, aquest resto.
Sí, aquest Lleida-Caldes, aquest partit per la plaça, en teoria, per anar a Europa, després ja veurem com acaba això d'Europa, jugaran dissabte a les 8 a la pista de Lleida, definitiu tercer partit. L'altre, que és el de baixar, de perdre categoria, aquest ja és més dur, serà diumenge a les 12:30 a la pista de la cantina de l'Alcoi, Alcoi Girona. I després hi haurà el per pujar a la Hockey Lliga, que disputaran a Vic, Vic i Lloret, amb avantatge del Lloret del partit d'anada, diumenge, no sabem l'hora perquè encara no l'han confirmada, però bueno, ja ho intentarem.
Diumenge 4:15.
Doncs a 4:15.
Ah, serà, doncs, a la xarxa.
Serà el de la xarxa, perfecte.
Doncs anem ràpidament a la secció aquesta que agrada més. Avui centrem-nos en un equip, l'Alpicat, les Altes, Montner, Llenes, Mar Vázquez i Bosch. I les baixes, Jordi?
Bé, doncs un Alpicat que doncs, es van acomiadar ja en l'últim partit a Franco Scarso, que se'n va cap a l'equip de Ponceta, Itàlia. I també doncs, marxa Matías Arnaez, l'argentí, que en aquest cas doncs, se'n torna cap a Portugal.
L'Espanyol ha presentat, ho ha anunciat, nou entrenador.
Sí, un espanyol que ha presentat, Dani Setién, que és un entrenador que els últims anys havia estat a la base de Cerdanyola, també havia dirigit el primer equip femení, i bé, doncs, que també, doncs, com destaca el comunicat, quan també havia passat amb els altres entrenadors que havien tingut l'Espanyol a la Plata, doncs destaquen que també és un gran perico, i bé, doncs, sembla que és una condició doncs, ser de l'Espanyol per dirigir aquest equip.
Que tingui sort. El Vilafranca confirmava ahir la renovació de Sergi Torné per la temporada que ve. Després de Bernat Dieste, doncs, Sergi Torné, el primer que comença renovant, que suposo que ara cada dia a les xarxes socials anirem veient. Un altre equip que també era les despedides per la tele i en directe. El Sant Just es despedien?
Doncs sí, un Sant Just que doncs, fent un passadís al final del partit també, on s'acomiadaven Edu Fernández, que marxarà cap a Igualada, a Pol Macià, i també Cristian Rodríguez, que després del partit doncs, també feia una carta a les seves xarxes socials anunciant que plegava, i bé, doncs, sens dubte, doncs, baixes importants pel Sant Just.
Doncs ho deixem aquí, el dubte de Borja López. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jordi, Jaume, ens retrobem el proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit.
Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.